COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Darrerament es parla molt de l'assetjament escolar. Tots tenim al cap encara els fets a una escola de Sallent, el del nen autista de Sant Carles de la Ràpita i la mobilització que hi ha hagut aquest cap de setmana a la plaça de Sant Jaume promoguda pels pares de la nena Kira, un cas de bullying arxivat pels jutges. Això significa que han augmentat espectacularment aquests casos? Doncs no necessàriament, probablement també es deu al fet que ha crescut la conscienciació sobre el que representa i els perjudicis que causa alguna cosa, doncs ja és positiva, si això s'ha aconseguit. No obstant això, continua sent un problema greu enfront del qual cal prendre mesures des de tots els àmbits implicats. Per exemple, els pares, què hi podem fer? Doncs mireu, en primer lloc, conèixer els fills per a poder detectar els canvis que revelen que poden estar sofrint bullying. He sabut que els nens i adolescents també no sempre expressen les seves emocions i vivències de manera molt directa. És més, molts no expliquen gairebé res sobre el col·legi, sigui bo o sigui dolent. Com a mostra de tot plegat, t'explico unes dades que deixen ben clar que tenim un problema amb aquesta xacra social que es diu l'assetjament escolar. Un de cada quatre alumnes percep que existeix l'assetjament escolar a la seva classe. Aquesta percepció se situa per sobre de la de l'any passat, quan es detectava només en un 15% dels estudiants, però segueix per sota de les xifres del 2019, que va ser del 34%. Així ho revelen les dades d'un estudi sobre l'assetjament escolar o bullying que acaben de presentar les fundacions Mutua Madrilenya i ALAR. En preguntar als alumnes si han pogut participar en una situació de bullying o ciberbullying sense adonar-se, un de cada quatre reconeix que sí ho ha fet. Un altre aspecte cridaner és el que es refereix a la percepció que tenen els alumnes sobre la resposta dels centres en els casos de bullying. Un 45% perceben que el seu professor no fa absolutament res i 6 de cada 10 que el seu centre escolar no adopta cap ni una mesura. I atenció, molts companys miren cap a un altre costat. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ara nosaltres mirem a l'actualitat d'aquest matí en forma de titulars amb la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
L'actualitat d'aquest dimarts, per on passa?
Avui informem que el govern ha aprovat aquest dimarts un ajut de 100 euros en forma d'avals per adquirir material escolar destinat a les famílies amb nens de primària escolaritzats en el curs 23-24 en un centre del Servei d'Educació de Catalunya. A més, després de la pluja, en aquest cap de setmana, Catalunya decretarà l'excepcionalitat per sequera a 495 municipis amb restriccions d'aigua. Es reduirà un 40% en els usos agrícoles, el 15% per usos industrials i menys aigua per usos lúdics i prohibició de rec a les zones verdes, tant públiques com privades. A més, es prohibirà la neteja de carrers amb aigua potable i es reduirà la dotació d'aigua per habitant i dia. D'altra banda, també diversos sindicats de Mossos demanen crear un complement per disponibilitat o per mobilitzacions addicionals. Veuen prioritari que s'augmentin les retribucions i es redueixi la jornada laboral anual, així com també que es compensi econòmicament el treball en dies festius. Avui també hem sabut que una negligència en l'ajust del fre va ser el causant del xoc frontal entre dos trens a Vilaseca el juny del 2022. Una de les dues locomotores havia estat reparada aquell mateix dia en un taller i els fets van provocar 6 ferits greus, 16 de lleus i 7 contusionats. A més, l'informe també detalla que el responsable del centre de control va donar positiu en un test d'alcoholèmia. Atenció, perquè les administradors de finques es mostren molt decebuts amb la nova llei d'habitatge aprovada al Congrés. Els professionals asseguren que el petit propietari és el principal perjudicat i l'entitat veu desproporcionat que els llogaters no assumeixin part d'honoraris i la definició de gran tenidor. A tot això, el govern ha destituït la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, pel que causen les oposicions. L'executiu nomenarà el substitut en el Consell Executiu aquest mateix dimarts. Acabem també explicant que la 080 Barcelona Fashion ha arrencat amb 25 desfilades i l'accent posat en la diversitat de cossos, talles i de gèneres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el certamen és una mostra que de creativitat i de talent en tenim molt aquí al nostre país.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimarts, un dimarts tranquil pel que fa al temps, sol i núvols prims, amb algunes nuvolades que no deixaran cap mena de pluja. A primera hora i a la nit fa fresqueta, però a migdia s'imposa l'ambient càlid amb temperatures entre els 23 i 28 graus. No hi ha incidències importants a la xarxa viària a les dades, no hi ha retencions ni les entrades ni les sortides de la capital catalana, on sí que hi ha problemes durant tot el matí i creiem que n'hi haurà uns quants dies, és a la xarxa de Rodalies. Hi ha una avaria a l'R2 Sud que manté dos trens només per hora i sentit per un incendi, concretament en un quadre de senyalització a la localitat de Gavà. De retruc, tot això afecta moltes línies de mitja distància i de llarga distància que van cap a la Comunitat Valenciana, línies com l'R13, R14, R15, R16 i 17, que es desvien puntualment per Vilafranca del Penedès i a retards en global que poden superar els 90 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia ara mateix, el retorn a la vida laboral després d'un llarg cap de setmana està sent un via crucis per als usuaris del servei de Rodalies. Un incendi en un quadre de senyals a Gavà està ocasionant retards, concretament a la línia R2, i de retruc afecta totes les altres línies de Rodalies i les de llarga distància que van cap a Múrcia o la Comunitat Valenciana. L'incidència s'ha produït al sistema de senyalització entre les estacions de Prat i Castelldefels i ocasiona una limitació de la capacitat operativa en aquest tram. De moment no hi ha cap previsió de quan es podia restablir la normalitat, segons han explicat fonts de DIF, que donen doncs, pràcticament per assegurada que durarà aquesta avaria, la reparació d'aquesta avaria, uns quants dies. Marxem fins a l'estació de Sants. Javier Sánchez, quina és la fotografia en aquests moments, suposem, d'enfadament, d'enuig per part de molts i molts usuaris? Endavant, Javier.
Bona tarda, Carles. Així és. Un incendi provocat ahir a les 9 del vespre en el quadre de senyals de Gavà ha provocat que uns centenars de persones de la línia R2 Sud, entre d'altres, hagin estat fins més de dues hores als trens per arribar a la seva destinació. A més, assenyalen que cada estació els trens es troben aturats més de 15 minuts i que van com sardines enllaunades, molts casos sense aire condicionat. El cabreig entre els passatgers va incrementant i la Clara, el Raimundo, la Joana i el Marcos ens expliquen com els ha afectat aquesta nova incidència.
Yo lo he cogido en Mollet a las 8:20. Han ido como parando en cada parada porque decían que ya había delante bastantes, había hecho como un tapón de trenes. He tardado una hora en llegar aquí y ahora estamos esperando a ver qué nos dicen, pero no pasa ninguno. Nos han subido en este tren y ahora dentro de un rato nos han hecho bajar.
Estaba en la estación de Gracia, esta mañana tenía que coger enlace para ir a Sitges, serían las 8:30 más o menos, y bueno, de repente han dejado de funcionar los trenes. Son las 11 de la mañana, o sea, llevo de las 8:30 intentando llegar a Sitges.
Esta mañana he cogido el tren a las 7:07 y he llegado aquí a las 9:07 también. Corriendo no tenía un médico a las 9, pero bueno, y ahora de vuelta ve lo mismo. Ha llegado un tren, media hora esperando en el tren, no han hecho bajar ahora.
Portem com dues hores aquí a l'andana. Fa un moment ens han fet pujar el tren, em sembla que era fa mitja hora, i fa 5 minuts ens han fet baixar dient que no admetia passatge. Feia molts anys que no agafava Renfe i, des de luego, la gent es queda curta amb el que estan explicant, perquè és diari.
Actualment, els trens circulen en intervals de 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders, Vilanova, Castelldefels i Barcelona. Davant la situació, Renfe ha comunicat que intentarà posar trens de màxima capacitat per tractar de pal·liar els efectes de la incidència. I és que, com bé indiques, Carlos, el retorn a la rutina no està sent gens fàcil per alguns.
Evidentment que no. Moltes complicacions a la xarxa de Rodalies durant tota aquesta jornada i el que és més preocupant sembla ser que podia durar encara uns quants dies més. La polèmica, doncs, que envolta tot de nou a DIF i també a Renfe i un altre transport públic rodejat de polèmica és la unió dels dos tramvies per l'avinguda Diagonal a la ciutat de Barcelona. Les obres avancen a ritme frenètic, setants en les eleccions, setants a la campanya electoral, i aquests dies ja es poden trepitjar els primers trams de vies pràcticament enllestits que no acaben de fer, sembla ser, el PES, ni a veïns, ni tampoc a vianants, ni als comerciants d'una zona molt concreta, la del tram que hi ha entre Roger de Flor i l'avinguda Diagonal. Carlos Ramudo està en aquest punt de la ciutat. Endavant, Carlos.
La prolongació del tramvia per l'avinguda Diagonal segueix causant molta controvèrsia. Són molt els veïns de la zona que porten més d'un any amb aquestes obres i que si els ha dificultat en nombroses ocasions l'accessibilitat a les seves vivendes. La instal·lació de 1,5 quilòmetres de via amb l'objectiu de connectar tot el tram que va des de la plaça de les Glòries fins al carrer de Girona continua, tot i que en el seu moment la consulta popular va ser clara. El 79,8% dels participants estaven en contra de la proposta de l'alcaldessa de Colau, que no va superar els 12 vots a favor. Hem parlat amb alguns veïns afectats per la reforma que asseguren estar farts d'aquesta situació.
El tramvia no fa falta, perquè hi ha autobusos elèctrics amb gas que no contaminen. I amb l'excusa que el tramvia no contamina, està gastant aquí una milionada. Una milionada, i el tramvia, doncs, no li veig el què.
A mesura que avancen les obres, s'habiliten diferents passos per poder travessar aquesta via a peu, ja que fins ara havien d'esquivar les vies sense trepitjar-les de ple. Els veïns assenyalen que sovint es troben amb un nou recorregut i que això converteix el fet de travessar la Diagonal en un laberint.
Este el problema que tienes que es una cosa irreversible. Una vez hecho, ja te lo has de comer. Ese es el principal problema.
L'Ajuntament preveu que aquest nou tram comenci a funcionar al març del 2024 amb la voluntat que la seva posada en marxa s'encavalqui amb les obres de la segona fase fins a la plaça de Francesc Macià.
Gràcies, Carlos. Des de Roger de Flor a la confluència amb l'Avinguda Diagonal, avui, a COPE Catalunya i Andorra, quan són 2:45 de la tarda, fem especial atenció a la xacra de l'assetjament escolar o el bullying, que és un dels problemes més greus a què s'enfronten nois i noies de cara al desenvolupament de la seva personalitat. A Espanya afecta més de 2 milions de menors, xifra que suposa un de cada quatre nens, amb conseqüències que van des de l'estrès, passant per l'ansietat, l'aïllament social i fins i tot el suïcidi. Avui, Dia Internacional contra l'Assetjament, tenim encara molt present la tragèdia del suïcidi de dues nenes bessones de 12 anys a Sallent, a la comarca del Bages. La família i el seu entorn sempre han parlat d'un bullying reiterat i sostingut en el temps que va ser denunciat al centre educatiu. Els Mossos mantenen oberta una investigació sobre aquest succés, però del que la policia no té cap dubte és que les bessones patien assetjament, com el Brian, un noi que ara té 23 anys i que ha explicat el seu calvari que va viure des dels 6 anys. Ho ha fet a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
El Brian va començar a patir assetjament escolar a primària quan tenia uns 6-7 anys, un assetjament que va durar 12. Al principi era més psicològic, amb insults, però ja a secundària van arribar les agressions físiques, tot i que l'escola no va actuar ni va activar cap protocol.
O després a l'institut, quan ja va ser, bueno, d'alguna manera, l'episodi més fort que jo vaig tindre, que va ser llançar-me per les escales, clavar-me un boli a la mà, donar-me una pellissa en un lavabo. Allà sí que vam denunciar, però igualment, el col·le no va dir, anem a fer una denúncia o activar un protocol. No. O sigui, no es va establir res.
Al principi, quan era més petit, el Brian va normalitzar la situació perquè no sabia ben bé què estava passant. La seva habitació, això sí, era el seu refugi, fins que va arribar un moment en què, de la mateixa forma que s'incrementaven les agressions, també es trencava la seva salut mental. De fet, es va intentar suïcidar.
Que jo vaig intentar-me suïcidar dues vegades. I en aquell moment jo pensava que aquella era la salida perquè ningú m'entenia. I per sort, ma mare em va parar. De fet, aquest va ser un dels motius pels quals els meus pares em van dir, què et passa? Ja no són bromes, ja no t'estan fent només el vacío, no? Ja és una cosa més lleu.
I buscava qualsevol excusa per no haver d'anar a classe.
Però a l'ESO jo vaig faltar un any, dos anys, més o menys, entre, si sumem faltes, entre un any, dos anys. I finalment m'ho vaig treure. Però sí, sempre estava la frase de, em fa mal el cap, no em trobo bé, no vull anar perquè, bueno, qualsevol cosa.
Finalment ho va dir als pares, 4 anys després que comencés l'assetjament, això sí, els pares que han estat el seu gran suport, que també van denunciar el cas, i el que definitivament l'ha ajudat a superar la situació és donar xerrades a altres nens perquè no passin el mateix que ell i escriure un llibre.
Les primeres vegades jo sí que estava una miqueta nerviós perquè no sabia com reaccionar, no sabia si reviure el que ja m'havien fet era bona idea o era obrir una altra vegada la ferida, no? Però jo crec que aquesta va ser, és el punt, igual que el llibre, al igual que les xerrades, són una miqueta la cura del meu assetjament per superar-ho.
El Brian diu que hi ha eines per detectar casos de bullying a les escoles. El problema, diu, és que no s'utilitzen i no s'apliquen correctament.
Saludem ara la senyora Carme Cabestany, que és la presidenta de l'Associació No a l'Acoso Escolar, NACE. Senyora Cabestany, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy es el Día Internacional contra el Bullying, contra el Acoso Escolar. Hagamos una radiografía del bullying a Cataluña. ¿Se ha producido una evolución estos últimos meses o años en positivo o lamentablemente vamos a peor, Carmen?
Pues bueno, yo teniendo en cuenta lo que acabamos de ver hace poquito en Sallent, en La Rápida, me da la impresión de que esto no va a mejor. Se pierden vidas. O hay algunas que no se han perdido por poco, en el caso de La Rápida, pero ha quedado alguien gravemente herido, ¿no? Entonces, el balance no puede ser positivo.
Del caso de Sallent, que tú conoces bastante, ¿tenemos alguna novedad al respecto? ¿Continúan abiertas todas las investigaciones?
Por lo que yo sé, sí.
Bueno, vayamos a lo práctico, Carmen. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, unos padres para detectar si su hijo está siendo acosado en el cole?
Bueno, pues apliquemos la regla de NACE de las 3 Cs para detectar hay que tener en cuenta la fe de cambios, que producen cambios, por ejemplo, baja las notas, ritmos del sueño, en las comidas no come, come compulsivamente, cambia su carácter porque se vuelve irritable. En otros casos, por ejemplo, llega con material roto o bien le falta material, eso también es porque se lo roban, digamos, ¿no? Uh-huh. La fe de cuerpo, el cuerpo del niño acosado, es la mirada hacia el suelo, cabeza agacha, hombros encogidos, porque claro, él se encoge, lleva demasiado peso, un peso muy muy negativo, arrastra los pies. Y la tercera C es la C de campanas, hacer campanas, hacer que no quiere ir al colegio porque lógicamente ellos allí van a lo mal, digamos,
lo pasan mal,
y
claro,
no quieren ir, y piensan que van al infierno.
Y sobre todo, Carmen, que los niños hablen, nos expliquen cosas, que eso os parece fácil, pero es muy complicado, porque, a ver, todos los que somos padres lo sabemos, a los niños a veces les cuesta explicar las cosas, ¿eh? Les cuesta, claro, hablar.
Claro, porque sienten vergüenza, están amenazados, temen que las consecuencias sean peores para ellos, no quieren, a veces, frecuentemente me lo dicen, no quería hacer daño a mi madre. Entonces, a veces, están ellos protegiendo a los propios padres, sobre todo a la madre. Pero también hemos de tener en cuenta una cosa. Ellos no hablan, pero si alguna vez hablan, no podemos equivocarnos los adultos, no podemos relativizar, porque a veces pasa, tanto en la escuela como en casa. A veces se produce algún error, bueno, pues estás exagerando. Entonces nosotros decimos, tienes que transmitirlo bien, tienes que decir, si es al profesor, que no es una cosa puntual, que viene pasando desde hace mucho tiempo, explícale lo que te pasa, explícale cómo te sientes, dile que no puedes más y que por favor te ayude.
Claro.
Porque si no, el profesor piensa que es una cosa que es
puntual,
un incidente que ha pasado momentáneamente. Y lo mismo también en las familias, ¿eh? Pero claro, falta mucha formación tanto para los profesores como información para los padres para saber cómo se ha de actuar correctamente en estos casos.
Y a ver, la otra cara de la moneda, Carmen, ¿cómo unos padres pueden detectar que su hijo es un acosador?
Bueno, porque me sabe mal decir esto, pero es muy fácil que lo hayan criado ellos sin darse cuenta. Es un niño que desde pequeñito ha plantado cara, no ha tenido límites o se los ha saltado, no ha hecho caso a lo que le dicen. A veces, pues incluso ha pegado algún manotazo a los padres o les ha insultado. Le dicen, recoge los juguetes, no me da la gana. Y así va creciendo, ¿eh? Su actitud es prepotente, es de manipulación de los propios padres, de chantaje, va creciendo y entonces pues sigue con ese patrón de desafío y de maltrato, porque lo es, tratar así a los padres, pues aunque pensemos que no, es un maltrato. Eso lo reproduce en la escuela y lo va a reproducir después. Yeah. Por desgracia, en otros ámbitos.
Con estos casos que comentabas al principio, el de San Carlos de la Rápita, el de Sallent, se puso sobre la mesa el si era conveniente hacer cambios en la justicia, o sea, tocar la ley del menor. ¿Qué opinas tú, Carmen?
Yo, en nombre de NACE, opino que lo primero es prevenir. Lo primero es prevenir, porque voy a poner un ejemplo muy claro. Si a nuestro hijo no le hemos avisado de que una determinada conducta está mal y de que seguir haciendo lo que sea va a tener unas consecuencias, si no hemos practicado primero la prevención, ¿lo vamos a castigar de entrada sin más? Bueno, pues lo que está fallando es la prevención. Esto no quiere decir que un niño que agreda a otro, que lo maltrate, no tenga que tener consecuencias. Claro que sí. Por supuesto que sí. Ahora, las consecuencias, citando al juez Calatayud, él dice, quien la hace la paga. ¿Pero cómo? O sea, la solución es internarlo, por ejemplo, en un centro de menores, donde a lo mejor va a coincidir con otros chavalitos que van a ser acosados, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, tiene que haber consecuencias, sí, tiene que haber consecuencias firmes, ¿eh? Pero nosotros creemos mucho en la restauración, o sea, no en el te expulso una semana, por ejemplo, porque va a volver y va a volver peor todavía contra la víctima.
En fin,
además, hay que tener en cuenta qué tipo de agresor tenemos, porque a veces el agresor a su vez es víctima también.
Sí, sí, o sea que hay muchos, pues, hay muchos flecos sobre un mismo problema como es el acoso escolar. Tendríamos muchas más, tendríamos más preguntas, lo que no tenemos más tiempo. Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar. Gracias por atendernos, buenas tardes y hasta ocasión.
Muchas gracias y yo querría decir, si me lo permites, que tenemos una herramienta que es el Decálogo contra el Acoso Escolar aprobada por el Parlamento de Cataluña en febrero de 2020. Eso es lo que hay que implementar.
Que implementar y que se cumpla. Carmen, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
No sé qué hacer con tanta foto. Por fuera, bien, por dentro.
Deixem el tema del bullying i et comento la poca col·laboració que troben els Mossos d'Esquadra per part del presumpte assassí d'un menor a Sant Hipòlit i Voltregà. Aquest matí els agents han intentat localitzar l'arma amb la qual s'hauria comès l'assassinat aquest cap de setmana. La troballa no ha estat possible i el detingut passarà avui mateix a disposició del jutjat de Vic, l'última hora amb Líquer Mons.
Els Mossos han escorcollat la casa del presumpte assassí d'un menor a Sant Hipòlit de Voltregà, un petit municipi d'Osona. El registre va començar poc després de les 9 del matí amb la presència del detingut. En total, l'efectiu policial va reunir una vintena d'agents que també duien detectors de metall per poder trobar l'arma del crim. Tot i això, segons fonts policials, a hores d'ara no s'ha confirmat que s'hagi trobat l'arma. Els veïns encara estan en xoc. Un familiar directe del menor mort, Emili López, encara no es creu la situació. Ho veu impensable.
Aquí a Sant Hipòlit és un poble petit i tots ens coneixem. I que hagi passat un tiroteig en un poble així tan petit és quasi bé impensable, no? No era conflictiu, sí, però arribar a aquests extrems tampoc era, m'entens? Vull dir que no sé.
A 11:45 del migdia ha acabat el registre i s'ha traslladat a l'arrestat fins a la comissaria de Vic, a l'espera de passar a disposició judicial.
L'escàndol pel caos de les oposicions a la Generalitat el passat dissabte, que es van suspendre, ja té una primera víctima. El govern ha destituït a la directora general de la Funció Pública, Marta Martorell. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha estat l'encarregada de donar la cara després del despropòsit que van haver de suportar milers d'opositors.
No es va fer el control i el seguiment pertinent d'en quines condicions s'arribava a l'execució d'aquestes proves. Per tant, és per això que avui mateix s'ha designat una nova directora general de Funció Pública, s'ha obert aquest canal web per tal de que totes les persones que van patir incidències en el desenvolupament de les proves les puguin comunicar i no demorarem, no perdrem ni un dia a prendre la resta d'accions i mesures que pertoquen.
La consellera Laura Vilagalà donarà explicacions al Parlament. Mentrestant, com deia la portaveu Plaja, el govern ha obert una bústia per rebre queixes i reclamacions. Després decidirà quan i com s'han de repetir aquests exàmens. I el president de la patronal PIMEC, Antoni Cañete, mostra el seu suport a augmentar el salari mínim interprofessional. Això sí, amb unes condicions, tal i com t'explica l'Adrià Fernández.
El salari mínim ha de ser el més alt possible, però sense destruir llocs de treball. Així ho ha assegurat Antoni Cañete, president de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya, en unes declaracions al programa Converses. Cañete, a més, ha advertit que apujar-lo massa podria ser fins i tot autolesiu.
Nosaltres hauríem de pagar el salari mínim el més alt possible. Però què vol dir el més alt possible? Aquell salari mínim que no destrueixi empleo. Perquè si nosaltres pugem molt el salari mínim i el que fem és que destruïm empleo, ens estem fent un tret al peu. Per tant, el salari mínim ha de ser el major possible.
El president de PIMEC també s'ha referit a l'augment de l'absentisme laboral com a un problema a l'alça. A escala general ha incrementat entre un 8 i un 10%, mentre que a l'administració la xifra puja fins al 30%, uns indicadors que perjudiquen tant la competitivitat com la productivitat de les empreses.
En comptes de guanyar productivitat, Espanya de forma reiterada va perdent productivitat. I aquest és el que ningú parla i el que realment es tindria que estar preocupant cada dia. Perquè si guanyéssim productivitat, tindríem capacitat de pagar millor sou. Tancaríem menys empreses i generaríem més riquesa, tindríem més impostos i podríem fer més polítiques socials.
Antoni Cañete també s'ha referit a les elevades taxes d'aturats i la manca de mà d'obra en sectors com el dels serveis. El dirigent patronal diu que cal més formació pels desocupats, que hauria de ser obligatòria.
Si una persona cobra un subsidi perquè en aquell moment no té un treball, el que hem de fer és fer-lo que tingui ocupabilitat i donar-li formació, un element fonamental. Si una persona està a l'atur o està sense activitat i està comprant una renta universal, se li ha d'obligar a que vagi a fer una formació. Si aquella persona no va a la formació, tindria, d'alguna forma, que no tindrà, perquè n'hi ha uns drets, però també ha d'haver-hi unes obligacions.
Per últim, el president de Pimec ha alertat que la morositat no ha baixat, sinó que ha crescut en alguns casos i que l'augment dels impagaments posa en risc moltes empreses i llocs de feina.
Gràcies, Adrià. I avui la Mar Puerto aquest dimarts ens porta la curiosa història d'unes cries de falcó adoptades després que la femella posés els ous en un niu que hi ha concretament a la Torre de Jaume I al Port de Barcelona. Marc, què ha passat exactament amb aquesta cria de falcó?
Doncs el que va passar, Carlos, és que el mascle no la va ajudar a covar-los, se'n va desentendre, i el motiu és perquè també s'havia aparellat amb una altra femella al mateix port, que també va pondre ous. Resulta que el mascle amb la que convivia la segona femella va morir fa poc i havia quedat tota sola. El seu nou company, doncs, amb dues mares covant alhora, no va poder donar l'abast. El tècnic de l'associació Galantus, Sergi García, ens explicava així el que va passar.
Em van deixar que la natura actués, a veure què passava. Alguna gent, alguns experts, deien que s'ha vist algun cas en què un mascle pot tenir dos nius al mateix temps i substituir a les femelles, alternativament, una a l'altra, i és possible que, bueno, que puguin tirar endavant. Però en aquest cas ja vam veure que no. Que la femella, quan va fer el quart ou, va pondre el quart ou, va deixar d'estar sobre dels ous. Vam instal·lar una càmera i gràcies a això doncs vam veure que es donava aquesta circumstància i el mateix dia vam pujar a la torre aquella de Jaume I i vam agafar els ous.
Com diuen, el mateix dia que va deixar de covar van agafar els ous i els van portar en un criador de falcons, amb el curiós resultant de que d'aquests quatre ous van néixer només tres, però casualment, com en l'altre niu només va néixer un dels quatre que tenia la femella, aquests tres els van poder posar al niu i el pare va poder recuperar d'aquesta manera els tres polls que no havia tingut i que no havia cuidat.
La femella que s'ha quedat sense ous i sense pues, estar allà, bueno, és com una mena de circumstància que es dona a la més salvatge, es pot passar això, perquè tant que perden la posta, però bueno, està allà. El mascle continua defensant aquell territori i per tant de tant en tant visita aquesta femella. I l'altra femella, l'ha adoptat, ni un així, tenia un fill natural seu i ha acceptat perfectament aquests tres.
Una història molt curiosa que forma part d'aquestes 15 parelles de falcons que hi ha actualment a l'àrea de Barcelona, 11 de les quals tenen cries anualment.
I amb aquesta notícia arriba el moment de fer una petita aturada per la publicitat, parèntesi, per bones recomanacions, i després marxarem fins Girona i t'explicarem el boom que viu aquesta ciutat amb el ciclisme i els ciclistes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Liga encara su recta final. ¿Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE? Este martes desde las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Osasuna, Almería Elche, Real Sociedad Real Madrid.
Empezó el partido, Albert.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Un éxito.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Bang.
El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Duro de pelar y la gran pelea.
Eres un tipo guapísimo.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Girona s'ha convertit els últims anys en la capital europea del ciclisme. Ni la pandèmia va frenar la proliferació de negocis vinculats a aquest sector. En els últims 8 anys s'han multiplicat per 4 els locals relacionats amb el món de la bicicleta. Els turistes que hi fan parada a la ciutat de Girona s'hi estan un mínim de 7 dies i poden contractar tours que valen uns 4.000 euros aproximadament. És un perfil d'alt standing que crea adeptes i algun, això sí, pocs detractors. El cert és que a Girona han trobat un altre nicho de negoci i, a més, de nivell, el ciclisme. Ricard Álvarez.
I les xifres ho demostren. Els locals especialitzats en ciclisme s'han quadriplicat en els darrers anys, arribant a 34 i a 3 a punt d'obrir. Venda de bicicletes, establiments de restauració, rutes guiades, un sector a l'alça. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, Matías Rodríguez, propietari de l'empresa Rocacorba, reconeix la força de Girona en els ciclistes.
Però Girona, sí que és veritat que després de la pandèmia ha acabat de donar el boom definitiu. I bé, és un lloc ja de referència a nivell mundial. Com diu molta gent, és la meca del ciclisme. Rebem cada setmana gent de tots els països del món.
Un estudi de la Universitat de Girona enumera el clima, la geografia i qualitat de vida com les causes de l'èxit. Lance Armstrong va establir-se a Girona quan estava en actiu i la seva dimensió mundial va desencadenar l'arribada d'altres ciclistes professionals que han obert negocis a Girona vinculats al ciclisme. La part negativa, els robatoris. Els Mossos demanen extremar la vigilància. L'any passat es van denunciar 991 robatoris de bicicletes a tota la província, 334 de les quals al gironès, una mitjana d'una cada dia. Matías Rodríguez admet un excés de confiança.
Hi ha molta gent que també ve molt confiada i deixa les bicis a qualsevol lloc i no té cura de les seves bicicletes. Això sí que és veritat, perquè hi ha gent, bueno, que normalment aquests tipus de lladres van a les cafeteries de ciclistes, estan pendents a llocs on les poden deixar.
Durant la pandèmia es van vendre més bicicletes que mai. L'any passat es van reduir en un 14%. A Catalunya es van vendre prop de 230.000. El preu mitjà ja supera els 1.000 euros perquè un 45% de les vendes són bicicletes elèctriques.
Aquest boom que viu el negoci del ciclisme a la ciutat de Girona contrasta amb les xifres de vendes, com deia el Ricard, de bicicletes que s'han fet públiques aquests dies. Concretament ho ha fet l'Associació de Marques i Bicicletes d'Espanya. Les vendes han baixat mentre que els preus de les bicis han pujat. Sergi Tor, bona tarda o com vulguis, bon migdia.
Bon migdia, Carles.
Estem analitzant avui el sector de la bicicleta i ho fas amb els responsables d'un dels establiments amb més solera a la ciutat de Lleida, oi?
Un temple, podríem dir, de la bicicleta aquí al centre de la capital lleidatana, de Lleida, i estem doncs amb el seu propietari, amb el Ricard Peris. Ricard, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya d'Andorra i bon migdia.
Bon dia, gràcies.
Bé, per cert, la pandèmia va ser una explosió de vendes total i absolut. Van canviar els usos. Ha baixat la venda en aquests últims mesos en comparació amb la pandèmia, Ricard?
Hem baixat. Després de lo que seria la pandèmia, vam fer un any, jo penso que el millor de la història. Vam quedar la botiga buida de bicicletes. I, bueno, a partir d'ahí va haver un descens considerable. El preu de la bicicleta també va baixar una miqueta, lògicament a raïs de la pandèmia, perquè la gent buscava bicicleta al preu que sigui, i ara ja no, ara ja ens ho mirem bastant més, però ens ha baixat una mica.
Observo que hi ha ofertes a partir de 54 euros al mes, a partir de 33 euros al mes, depenent de cada bicicleta. El preu mig de la bici a Espanya ja ha superat per primera vegada els 1.000 euros a causa de la demanda de la bicicleta elèctrica. Aquesta barrera dels 1.000 euros, aquest topall ja superat, suposa a vegades també un impediment per la venda, Ricard, o no?
No. A veure, com has ben dit tu, també el tema de la finançació és important. Tenim unes finançacions molt bones. I el tema dels 1.000 euros, sí, una barrera una mica psicològica, però no tant. Clar, el tema de la bici elèctrica cada vegada s'està venent més, suposa pues, que el preu mig de la bicicleta hagi pujat considerablement.
Anem a la bicicleta elèctrica. Quin preu té?
Bicicleta elèctrica, anem a dir, un preu mig, podríem estar parlant de 2.500 a 5.000 euros. Una bicicleta elèctrica. Estaríem amb aquest topall.
Tu creus que seria necessària ajudes públiques per a l'adquisició de la bicicleta elèctrica com pot tenir el cotxe?
Per suposat. Jo penso que el sector del ciclisme és un sector una mica oblidat en aquest sentit, perquè bueno, sempre ve que n'hi ha finançacions i hi ha ajudes públiques pels cotxes, però ve que per les bicicletes no n'hi ha. Jo penso que s'hauria d'estar.
Hi haurà un canvi amb la mobilitat de les ciutats, perquè s'estan construint més vies amb carril bici a totes les ciutats de Catalunya. Preveieu que hi hagi un canvi i cada vegada hi haurà més bicicletes que no pas cotxes a les ciutats, el que també incrementaria les vostres vendes?
Indiscutiblement. Tu te'n vas a qualsevol ciutat del nord d'Europa que està molt més preparada que nosaltres i el tant percent d'èbit de la mobilitat de les bicicletes com respecte aquí a Espanya és molt més alt. Jo espero que amb aquestes carrils bicis que s'està fent, la cosa doncs, vagi a més i cada vegada la gent se mentalitzi més de l'ús de la bicicleta.
Per cert, quin és el perfil dels compradors?
Perfil del comprador d'una bicicleta elèctrica estaríem parlant a partir d'uns 60 anys, ja ja una bicicleta ja que el perfil li faci falta una mica d'ajuda. I d'una bicicleta no convencional doncs, estaríem parlant a partir d'uns 20-25 anys.
Perquè les bicicletes de pedals històriques encara es venen.
No, sí, la bicicleta de pedal històrica també es ven, però cada vegada pues, la gent busca una mica més d'alternatives, una mica més d'ajuda, una mica més de fiabilitat.
Estem aquí doncs, amb un temple de l'olor, del color, de les rodes, no? És a dir, de tot el que significa una mica aquest sector. També és molt important el taller, suposo, no? És a dir, de cara a buscar, clar, com és una bicicleta, és un taller d'un cotxe.
La gran sort que tenim en aquest sector és que la bicicleta no només és la bicicleta i ja està, és el servei postventa i tot el que comporta una vegada tens la bicicleta. Importantíssim tenir uns bons mecànics, un bon servei postventa i uns manteniments de la bicicleta. Importantíssim.
Creus que anar amb bicicletes també és un canvi cultural?
I tant que és un canvi cultural. Cada vegada ens hem de considerar més de lo que seria el tema de l'ambient, de lo que seria el tema de la mobilitat.
Ricard Peris, gràcies per estar a l'informatiu migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Gràcies a vosaltres.
Doncs des d'aquest temple de bicicletes, olor a roda, olor amb aquesta casa a nou, visió doncs, de multitud de bicicletes de tot tipus de preu i les bicicletes elèctriques que cada cop tenen un major seguiment. Tot i que hi ha hagut un descens important amb les vendes, a Carles, el sector veu amb optimisme els pròxims mesos.
Gràcies, Sergi, perquè amb la bicicleta moment la recuperem per parlar d'esports abans d'aquesta bona recomanació dels amics de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Dimarts, Lliga.
Sí.
És comença, un no parar, això, sí, això
eh? És un no parar. Una jornada amb una altra. Avui arrenca la jornada 33. Tenim a 8:15 al Camp Nou Barça-Osasuna. A les 10 de la nit, Real Societat-Real Madrid. Atenció que si el Barça guanya avui, el Real Madrid no, el Barça podria ser ja matemàticament campió de Lliga a la següent jornada al camp de l'Espanyol. A més, el rival d'avui del Barça, Osasuna, jugarà avui amb molts no habituals, perquè recordem que aquest dissabte té la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid. Parlarem d'aquest partit, també de l'Espanyol, que visita el Sevilla dijous. Trucarem a Paco Flores per veure com veu la situació de l'Espanyol i també parlarem del Girona, que ahir va guanyar 0-2 al camp del Sevilla. Està el Girona en un gran moment de forma i està només a 3 punts d'Europa, de la plaça de Conference League. El partit de Girona d'aquesta jornada el tenim dijous a Montilivi, rep al Mallorca.
Molt bé, Esports Copa, a les 3 de la tarda i 5 minuts, no us ho perdeu, eh? Bon programa, Joan, que
gràcies,
vagi bé.
Gràcies, fins ara.
No us perdeu tampoc el que t'explicarà a partir d'ara, d'aquí uns pocs segons, la Pilar García Muñiz i l'Àngel Correas, com sempre, et segueixen explicant tot el que interessa aquí mateix, a migdia Copa. Que vagi bé, bona tarda, adeu-siau.